Mires, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs. És dilluns, 23 d'octubre del 2023, i comença la setmana del clàssic aquí a RAC1. Una setmana especial, i per això tenim públic a l'estudi avui. Molt bé. Esteu bé? Esteu còmodes? Esteu tranquils? Sí? Us han tractat bé a l'entrada? És important, és important. La Ràdio Líder, volem marcar ja territori des que entreu aquí a la casa fins que us asseieu aquí a l'estudi de RAC1. Havíeu vingut mai a l'estudi?
No.
No, alguns no, alguns sí? Perfecte. Sabeu que entreu ja des d'ara mateix en un sorteig d'un gran regal relacionat amb el clàssic? En sou conscients? Vale. Després explicarem la mecànica, d'acord? Passeu-vos-ho bé, poseu-vos còmodes, que comencen dues hores de ràdio esportiva. Recordeu que des d'avui i fins dijous, cada dia, tindrem la tribuna de l'estudi de RAC1 plena d'oients per anar escalfant motors de cara a aquest Barça-Madrid de dissabte a un quart de cinc de la tarda. I com cada dilluns, doncs arrencarem reunint el nostre consell.
El consell del Tu diràs.
Amb l'Antoni Bassas. Hola, Antoni.
Bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. I el director del Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
Molt bona nit.
Què tal? Bona nit. Avui amb públic, eh? Què us sembla? Avui no estem sols aquí al Consell.
Hem millor, deixat... no? Millor.
Sí, hem deixat obrir les
els
portes.
Els consells, normalment, les assemblees són amb...
No és telemàtica.
No, els consells, no. Els consells, molts no són en públic.
No, però aquesta no és telemàtica.
No, els consells no són en públic. No, no, això són les assemblees i això ens forçarà a fer una mica més...
Si nosaltres ara fem programes presencials, quan la tònica no és ben bé aquesta.
Sí,
està bé.
És veritat. No, però la ràdio en públic és un clàssic.
Sí, tu recordes també, clar, haver fet molts dies.
Sí, bueno, i molt abans que nosaltres haguéssim nascut ja es feia ràdio en públic.
I tant,
sí, sí.
Bé, ha anat bé el cap de setmana?
Sí.
Sí. Quin retorn a la Lliga,
molt,
eh?
Molt especialment des d'ahir al minut 34 de la segona part. Molt bé el cap de setmana. Sí. Va anar de fàbula, tu.
Mira, de fet, aquesta és la primera qüestió que avui posarem a debat aquí al Consell del Tu diràs.
Bueno, abans Sevilla no va estar malament.
No estava, sí. No, no, per això dic que el cap de setmana ha anat bé el retorn a la Lliga.
Depèn a qui sentis, eh? Perquè hi ha gent que està molt enfadada amb el que va passar a Sevilla. I jo t'ho juro que vaig veure l'últim quart d'hora i no sé de què protesten. O sigui, de debò.
T'estranya?
No sé com Bellingham no li han caigut 44 partits per mig matar el Rakitic. Vull dir, no ho sé.
Sí, potser una groga també a Rüdiger.
Que hauria estat la cinquena.
Hauria estat la cinquena.
S'hauria perdut el clàssic, sí, sí, sí.
Bé. Protesta molt un penal.
Qui, ell?
El madridisme protesta molt. El sociològic i l'altre. Protesta molt un penal.
Va. Que no protesten.
De Navas a Vinícius.
Sí, però Carvajal en fa 25 d'aquests, d'empentar...
Carvajal cada vegada que entra es falta.
Clar. I no li xiulen moltes vegades.
No sempre.
No sempre, no. Bé, ara parlarem d'això també, perquè mirarem cap al clàssic i cap a aquesta... mania que té el Real Madrid de condicionar els partits assenyalant els àrbitres. Però primer, jo crec que la primera qüestió avui a debat té noms i cognoms. Es diu Marc Guiu.
No, això no s'imagina, jo crec, però al final porto treballant tota la vida per aprofitar les oportunitats i crec que ho hem aconseguit.
Va, explica'm una mica la jugada, com ha anat.
Crec que l'ha agafat jo Fèlix i he vist que n'hi havia molt espai a l'esquena, he tirat. Quan he controlat, he aixecat el cap, he vist el porter que sortia i l'he tirat a un costat.
No es pot explicar millor.
No. Avui m'he posat com 34 vegades la repetició del gol i és que és tot... D'entrada ja el Íñigo Martínez troba una passada tensa en profunditat, troba el Joao Fèlix i en el moment que la pilota encara no ha arribat a Joao Fèlix però ja està a punt de rebre-la, veus el moviment de davanter-centre nat, natural, de Guiu que no cau en fora de joc però ja es perfila i sí, clar, li va la pilota, pum, 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 dos tocs, gol.
Guiu marca d'alguna forma, jo crec, que la passada de Joao Fèlix. Joao Fèlix és molt ràpid i molt llest, però jo tinc la sensació de que d'alguna manera
sí,
Joao Fèlix veu que hi ha una...
Però tu saps el que és sortir al camp i els 20 segons està col·locat ja en la posició ideal per rebre la pilota en un contraatac i jugar-te-la amb el porter en un 1 contra 1? Jo ho trobo sensacional i em confirma per mi la gran revelació de la nit, que és que per fi, ara havíem de posar una música dels 10 manaments o alguna cosa així, per fi hem sigut capaços de crear un davanter centre, un nou.
Va estar al campus Xavi. aleshores, diguéssim, això també de forma.
Suposo, suposo.
L'ajuda, no?
Sí. Ajuda, no?
Sí.
No, però sí que és veritat, perquè el fitxa... jo crec que el fitxa la parella Roura Altimira, sí, que són dos...
Ahir el Roura ens ho explicava.
I ho explicava bé.
Van anar a la penya barcelonista a Sant Celoni, no? Van anar?
Sí, i ho explicava bé.
Mira, música èpica, perquè han fabricat un davanter a la Masia, com reclamaves, eh?
Ho explicava bé per sí, això, perquè deia que no era un... sí, normalment el Barça, no, de futbol base, el que mira és jugadors ràpids, sobretot amb velocitat, desbordament, i aquest era un jugador d'un nou, ja amb 7 anys, però ja era alt, ja era fort, no? Era un tipus que no entrava molt bé amb el que era l'scouting del Barça d'aquell moment, no? I ha donat bon rendiment, i està bé busca també jugadors diferents, no?
Com que és alt, va bé de cap, té definició, bueno, és un nou pur, o sigui que aquí tenim una joia.
Sí, la veritat és que a mi em va sorprendre molt, perquè jo crec que tots el desconeixíem, sí, entre la convocatòria, sí, un nano que es diu Marc Guiu, del juvenil, i ahir, quan surt i fa aquells dos moviments, bueno, que dius...
Perdona, a mi si el desconeixíem, jo estava a Montjuïc i veig uns canvis i miro el marcador electrònic de l'estadi i diu que sortirà fort.
Héctor Fort. Es van confondre, no? Pot ser. Sí.
Es van confondre. Bueno, total, que veig que surt un nano, no sé què, és potser la primera vegada a la vida que he vist marcar un gol a un jugador del Barça, que m'he tornat boig, però no sabia qui l'havia marcat. O sigui, i a més, la gent preguntant-se, però aquest qui és? De manera que, és curiós, un tipus del que ignoraves la seva existència a 11:15, a 11:15 era el teu heroi. O sigui, el d'ahir és...
Bueno, has vist les xarxes?
Fenomen paranormal.
Va passar de 50.000 seguidors a 500.000 a
no,
Instagram.
Ja està 700, ja està 700.
Està 700.000 ja?
A 750, una cosa...
Imagina.
150.000, més o menys.
Quina bogeria, eh?
Sí, si hagués sortit fort, hagués estat millor per una premsa de Madrid a la pronunciació. Sí. O sigui, aquests...
És inexplicable,
afavorit,
però és inexplicable perquè és que en català i en castellà regeix la mateixa norma.
Però és Guiu. Sí, Guiu.
És a dir, si tu en castellà et posen Guiu, només hi ha aquella manera d'escriure-ho. Mm. Aleshores, tots els que, invocant que això és un comú cognom català, no saben dir-ho bé, és que tenen suspesa la gramàtica de primària, perquè...
No, i a mi sempre dir, escolta, no em preocupis, gol de Marc, i ja està, no fa falta, no demanem tampoc
Marc
que hi hagi...
Ens recorda Marc Hughes.
La limitació del García, el programa d'aquesta tarda,
sí,
la versió,
sí,
del García deia això,
Marc Hughes.
Aquest és hijo de Marc Hughes.
Vamos a hacerlo fácil, no? Per cert, només per la gent que digui, què van ser, 23 segons o 34 segons? Segons. És molt senzill. 34 segons és des que entra al camp, però ell entra al camp i hi ha 11 segons que la pilota no està en joc, perquè havia sortit fora de banda. Llavors, ell entra al camp, 34 segons i marca. 23 segons és des que la pilota es torna a posar en joc. Ja està, no, és una anècdota.
I després...
Sí, molt important.
Fi, no, però vull dir que hi ha gent, no, 23 segons, no, 34, no, una cosa és la pilota en joc o entra al camp.
No li carreguem ja més responsabilitats històriques a aquest pobre nano, però la fotografia de la celebració del gol és icònica, amb els braços oberts, com abraçant tot l'estadi corrents.
I els seus pares.
És preciós, aquella
fotografia. A la grada també els seus pares,
les pares és...
que s'han fet virals.
Aquí no va estar la Masia. Aleshores, aquí els pares han tingut que passar estones, diguéssim, cuidant del tema.
Ell va néixer a l'Hospital de Granollers, fa vida a Sant Celoni, però viu entre Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera. Sí. Hi ha una zona que es diu El Temple, i allà és on viu Marc Guiu i la seva família, clar. Té 17 anys, aquest nano. Abans, amb l'Antoni Bassas, em deia, diu, Montjuïc s'està convertint en un parc d'atraccions, no? Cada cop hi ha més nens.
És un parc d'atraccions per la canalla, escolta, pel Lamin, pel Marc Guiu, pel Valde, no?
Fermín.
Pel Fermín, sí, escolta. Sí.
Ara mirarem cap al clàssic.
Bueno, i el Gavi, que ja sembla que sigui un veterà, però té quatre voltes al...
I ja sembla un veterà, ara.
Ara ja sembla... ja no... Sí, sí, ara ja no.
Home, 100 partits amb la samarreta del Barça,
sí, sí,
per a les majors, eh? Ara mirarem cap al clàssic, i parlarem de l'estat de la infermeria del Barça. Anuncio, però, d'aquí una estona a la tertúlia trucarem en directe Julen Guerrero. Per què? Perquè és un mite de l'Atlètic de Bilbao, i ahir el Barça guanya l'Atlètic de Bilbao, però sobretot perquè Julen Guerrero era el seleccionador espanyol sub-17 fins al juny, fins fa, uns quants mesos. I allà tenia a l'11 titular Lamine Yamal, Marc Guiu, Pau Cubarsí, Pau Prim i Héctor Fort. Aquests cinc jugadors del Barça, que tots hem anat coneixent en aquests últims mesos, eren titulars amb Julen Guerrero fa només 5 mesos a la selecció espanyola sub-17. Segon punt de l'ordre del dia, el clàssic i la infermeria.
Koundé no llega. Koundé está claro que tiene una lesión más, de más larga duración. Y Sergi casi seguro que tampoco. Pero los demás, vamos a ver. Los demás depende de sus sensaciones, depende de cómo están. Vamos a ver, mañana quedan 6 días, pero con tranquilidad. Con tranquilidad no vamos a forzar a nadie. Lo importante es que se sientan bien y que si no están al 100%, mejor. En este tipo de partidos, Champions, Clásico, mejor no jugar.
Ara trucarem la Marta Ramon, que ens faci l'F5, l'actualització de com està la infermeria, però dimecres no reapareixerà ningú. Per tant, dimecres ni uns minuts Pedri, ni uns minuts ningú. I, per tant, es compliquen les opcions de veure'ls al clàssic, no? Però a dia d'avui, Pedri, Lewandowski, De Jong i Rafinha són dubte, a dia d'avui. Estàs preocupat, Santi? Com ho veus?
Home, les baixes són molt potentes. Són molt més potentes les baixes del Barça que les baixes del Madrid, no? Jo crec que serà un clàssic de Bellingham contra Guius, no? Diguéssim, d'alguna forma... El Madrid galàctic amb el Barça de la Pedrera, no? El Barça que sempre ha anat bé. El Barça, quan ha confiat, diguéssim, en una base de Pedrera potenta, sempre l'ha anat bé, no? I no sé, hi havia gent que avui en el Consell de Redacció del Món Deportiu deia, ja, però això és una mica Beatles contra Stones, no? I, home, jo era una mica de Beatles, eh? Jo una mica de Beatles ho era. És veritat que amb el Jude Bellingham ja no és el mateix, no és el mateix. I els Stones està bé, diguéssim, que també té aquest punt d'irreverència, de rebel·lia, no?, que representa segurament més el Barça, també va ser una revolució els Beatles al seu moment, no? Però sí que, no estic parlant dels lesionats, però bueno, ara parlo dels lesionats. Sobre el tema de les lesions, hi ha una frase, jo crec que del Xavi, bastant interessant, que és, depèn de les sensacions de cadascú. És una frase interessant.
Sí.
En el sentit de que...
Ja sé per on vas.
No vaig per cap lloc, però diguéssim que això defineix que hi ha... O sigui, això defineix el nivell de compromís?
Per això t'ho dic. No sé. Per si algú vol forçar i infiltrar-se o no vol forçar i infiltrar-se...
Jo tinc la sensació de que Lewandowski és possible que jugui infiltrat.
És qui ho té millor, perquè fa només un parell de setmanes que es va lesionar. És a dir, ritme de competició no l'ha perdut. De fet, ha descansat, que li ha anat bé. I té un cop i dolor.
I després,
si s'infiltra, no tindrà dolor.
Depèn del pla. Jo la sensació que tinc és que Xavi farà el pack dels dos partits, de Champions i del Clàssic, i la sensació que tinc és que el Clàssic tornarà a la fórmula dels quatre migcampistes nats. És cert que no és un 4-4-2, és veritat, perquè juga un fent de punta i tal, d'acord, però jo tinc la sensació de que es retrobarà amb els quatre migcampistes nats. I la possibilitat oberta, després de veure el partit d'Íñigo, de a lo millor col·locar a Araujo de dos i a Cancelo al mig del camp, eh?
No és mal, aquesta, eh?
No, bueno, en tot cas, perquè per afegir alguna cosa, després de la primera part del Barça ahir, realment la gent estava bastant amoïnada, perquè és que no hi havia manera de trobar una passada entre línies, ni, bueno, hi va haver aquell xut al travesser, la part superior del travesser de Joao Félix, però en general l'estadística del Barça i el joc del Barça era molt lent, molt estàtic, no? En fi, no hi havia passada ni res, no? I bueno, el Barça va acabar guanyant, la segona part es va espavilar i estem tots molt contents amb el gol de Guiu, però realment, com deia Messi, con esto no nos alcanza. O sigui, amb això contra el Madrid, amb aquest joc no arribem. Per tant, necessitem la incorporació d'aquests titulars. El que passa és que realment arribaran molt justos. I pel que fa al tema de la rebel·lia i dels Beatles i dels Stones, jo vull aportar aquí una nota que em sembla bastant interessant, que hi és que el partit és aquest dissabte, és el 28 d'octubre,
sí.
I el 28 d'octubre farà 50 anys justos del debut de Johan Cruyff en partit oficial a Lliga contra la Granada. Jo crec que aquell dia, el Barça ja li va treure la llengua al règim de Franco. I en general, o sigui, va ser un, què passa? Nosaltres també en sabem de guanyar, no?
I la defensa del Granada.
Sí, per això, no era fàcil. Doncs 4-0. I home, Cruyff era com una mena de cinquè Beatle. Era com una mena de cinquè Beatle. O sigui que aquell cop li vam treure la llengua amb un Beatle i aquest dissabte amb els Stones, no?
28 d'octubre del 73, clar.
Sí.
Sí, és
jo
curiós.
Crec que aquí no havia nascut ningú, no?
Havia nascut algú? Sí, eh?
Sí,
algun sí, eh?
Algun sí, eh?
Hi ha algun parell del públic.
Però us en recordeu algú de...
Del debut de Johan?
Sí. Allà no, dia, sí.
No, algun sí.
Va ser una cosa extraordinària.
Però és curiós, eh? Que torni a...
28 d'octubre, el partit d'aquest dissabte és 4:15, el partit d'aquell dia fa 50 anys va ser a les 5 de la tarda, és a dir, que gairebé serà hora per hora el mateix moment. Pensa que el Barça ja l'havia fitxat a l'agost, no podia jugar fins al desembre perquè la Federació Holandesa no donava el transfer i a l'Espanyola ja li anava bé. Cruyff va amenaçar l'holandesa, va dir, si no tinc ritme de competició no podré jugar partits de classificació d'Holanda pel Mundial, igual no anem al Mundial, i en qüestió de 48 hores aquell cap de setmana ho van solucionar. L'entrenador del Granada es va queixar amb molta raó, diu, parece mentira, però la Federació Espanyola de Futbol ha treballat un sábado por la tarde, o sigui que l'home tenia bastanta raó.
Cosa mai vista.
Llavors, en una època no hi havia ni WhatsApp i que el mitjà més calent era la ràdio, quan es va saber que l'endemà jugaria Cruyff, bueno, va ser una sensació, o sigui, com una explosió. I el Camp Nou, que aleshores només tenia dues graderies, estava ple a vessar, i la segona part va ser un festival.
Que bo. Que bona aquesta efemèride, mira. Per cert, us agrada la samarreta dels Stones? L'heu vista?
Sí?
Sí.
N'heu aconseguit alguna o no? No?
Trobo que és una grandíssima idea. No. O sigui, el que l'ha tingut, xapó.
Molt bona.
Molt bona.
I, diguéssim, el lligam del Barça amb Stones, amb Rosalí, amb Drake, em sembla una molt bona idea, com diu el Toni, en el sentit d'un bon màrqueting, no? Un bon màrqueting, a més, molt actual.
Però és que, a més, els patrocinis...
Sembla una mica raro dir molt actual amb Stones, però molt actual.
No, però, a més, bueno, i veure els Stones amb la samarreta del Barça, poca sí. broma, no? Però, sí. però, a més, els patrocinis normalment sempre fan nosa, sembla que ataquin una miqueta la samarreta, i en canvi aquest...
Que li dona un punt.
És que li dona un punt canalla tremendo.
Ja sabeu que fa un mes que ho vam avançar aquí, el tu diràs, que el Barça vestiria amb els Stones en aquest clàssic, s'ha acabat confirmant, i avui s'han posat a la venda i pràcticament s'han esgotat. De fet, avui també, el tu diràs, trucarem Juli Guiu, vicepresident de l'àrea de màrqueting del Barça, per saber com han anat aquest primer dia de vendes d'aquestes 1.899 samarretes a 400 euros, la samarreta, i 11 samarretes signades masculines i 11 samarretes signades femenines a 2.999 euros. A veure si s'han venut totes o no s'han venut totes. Del clàssic, hi ha un factor que vesteix de negre o que tots associem al negre, que és l'àrbitre. Des de Madrid hi ha una campanya molt bèstia últimament per condicionar els àrbitres. De fet, avui tenim vídeo del post Sevilla-Madrid carregant contra de Burgos Bengoetxea.
Empecemos por los fueras de juego. Primer error del partido en Sevilla. El colegiado vasco anuló un gol al Real Madrid por un supuesto fuera de juego. Esta fue la imagen con la que se justificaba la decisión. Tan solo una toma, y en la que vemos por separado las posiciones de Valverde y Bellingham. Gracias a este vídeo de un aficionado, pudimos comprobar que el inglés está en posición correcta. Fijaos cómo está aquí el pie de Rüdiger, y fijaos cómo está en el fotograma escogido por el VAR. Diferencias en función del fotograma elegido, tal y como sucedió en el clásico de la temporada pasada en el Camp Nou, cuando de Burgos Bengoetxea anuló este gol Asensio. ¿Por qué aquel día escogieron este frame y no este otro en el que Asensio se encuentra todavía más habilitado y el balón no ha salido de la bota de Carvajal? Dos jugadas al límite y en las dos el Real Madrid terminó siendo perjudicado.
Ahí.
Ahora vamos con los penaltis.
¿Qué te sembla?
Es un escándalo, ¿qué vols que em sembli? Vull dir, o sigui, independentment del campeón del señorío cuando pierde la mano y todas estas cosas, trobo que no fa per un club com el Madrid. No sé quina mena de desesperació tenen, van líders, però què és això? Vull dir, ens hem tornat tots bojos perquè a més és que això només pot acabar malament, perquè posa una pressió als àrbitres insuportable.
Però jo el que trobo és que és una persecució. O sigui, una persecució. Aleshores, els àrbitres que es mobilitzen quan s'han de mobilitzar, o la mateixa lliga que també es mobilitza quan s'ha de mobilitzar, davant d'això que fan? No fan res. I però és una persecució constant, o sigui, no és, escolta, mira, va haver un programa, sinó que és ja pràcticament d'una constància brutal. O sigui, crec que els àrbitres haurien d'aixecar la veu i dir alguna cosa, i, no, i la Lliga també haurien d'actuar, perquè ara, no em puc ni imaginar que això fos al revés, però segur que hi haurien els l'arbitrisme sociològic actuaria amb això, no? I veig que no hi ha cap mena d'actuació, això és no. El que jo no entenc. Jo no entenc que hi hagi un nivell de persecució tan brutal amb errades o no errades o amb persecució amb àrbitres que estan pitant partits i que no hi hagi una defensa col·lectiva del món arbitral potent.
Pues que ara, a més sentit, pots trobar que en el David López, per fer unes declaracions en calent a la mitja part d'una cosa que li acaba de passar en el terreny de joc, igual el sancionen, i en aquests, que estan asseguts en una redacció pensant aviam quina perpetraran, no els hi passi res. I posats a valorar-ho, tant més mal parlar dels àrbitres uns com els altres, amb l'atenuant pel jugador que ho acaba de viure, que està nerviós, etc, etc.
És que amb el David López, fixa't que el que es fa és dir, no, revisarem els àudios, donarem els àudios, explicarem els àudios, sí, sí. Per cop a la història, perquè a mi ja m'agradaria veure els àudios sempre, no només quan està en dubte si un àrbitre insulta o no. Però aquest... veiem sempre els àudios, perquè només quan està en dubte si un àrbitre ha estat insultat o no ha estat insultat.
Mira,
no?
Aquesta és l'última qüestió avui que volia posar sobre la taula del Consell, que és el que va passar ahir amb David López. Hem de fer una pausa i ara ho rematem. Una cosa, em diuen que Ancelotti, en la prèvia de la Champions de demà de l'Sporting de Braga Real Madrid, ha tornat a parlar dels àrbitres i ha posat pel mig el cas Negreira. Vull dir que la setmana serà llarga, aquesta del clàssic. Ara seguim aquí al Tu diràs.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Els Lion Days de Peugeot inclouen APST. Avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en tots els vehicles nous i amb entrega immediata. Només del 16 al 31 d'octubre. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es. Peugeot.
El 24 d'octubre celebrem el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
El dilluns 6 de novembre, Mundo Deportivo celebra la tercera gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Agbar, Dazón, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
BP Ara És. Estalvia fins a 20 cèntims per litre en carburant gràcies a la nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres... Tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença a BPar. Consulta les condicions a mibp.es.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Aquí seguim, avui en públic a l'estudi, que ens acompanya aquesta setmana en el Clàssic, sí senyor, i amb el Santi Nolla i l'Antoni Bassas, tancant aquest consell que fem cada dilluns al Tu diràs. Ens queden aquestes declaracions de David López, que van donar la volta al món ahir contra l'àrbitre Ortiz Arias.
Pero la mala educación y la prepotencia, yo creo que todos los jugadores de primera división estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es difícil. Te falta el respeto, te insulta, quiero decir, tienes que intentar de olvidar y estar por el partido porque se complica el trabajo.
és molt greu el que va dir. Avui han aparegut polèmiques que ha tingut aquest àrbitre. A mi, a Sabadell, me n'explicaven algunes, quan estava a segona vella, era un àrbitre que era conegut a la categoria de no, una mica prepotent, que no li podies dir res, i avui, per exemple, bé, explicaven, ahir destacàvem aquelles que va tenir, que empenta un jugador del Mallorca, en un Celta Mallorca, l'empenta, i el fa fora, com dient, no em toquis. Avui he vist l'acció de la temporada passada, que el Valladolid estava intentant salvar-se, i l'àrbitre, hi ha un córner del Valladolid, hi ha un primer xut, sí. La pilota surt rebotada a la frontal, i quan arma la cama el jugador, des de la frontal, xiula el descans. I en canvi el jugador xuta i va a gol. I no va donar aquell gol, no? Coses com aquestes. Això el va enviar a la nevera. N'hi ha una altra que és una expulsió a Fedal per fer-li el gest així de estàs loco, cosa que Vinícius també va fer i va quedar en re. Bé, és un àrbitre que ha anat un parell de vegades ja a la nevera. El comitè tècnic l'ha castigat perquè en les redaccions de les actes, la manera d'expressar-se al camp, no és molt dialogant, no té un tarannà molt dialogant. Jo no sé, millor dit, si David López té raó o no, però és molt greu el que va dir ahir. Molt greu, si s'acaba demostrant.
Però avui... si no és així, per què ho diu? És que ja. alguna cosa d'haver, quasi segur. A veure, amb l'àudio que es filtra o que es diu ahir, a l'àrbitre, home, un insult, no? El que diu és sempre lo mismo, me toma el pelo, me tal... No hi ha un insult directe, però sí, no, com menystenint, no, això sí, el tema de la prepotència, això que comenta el jugador, no, pues segurament això sí que està allà,
Sí. I ara què? Com creieu que acabarà això? Perquè o castiguen a David López o haurien de castigar aquest àrbitre, no? És complicat,
veure,
això.
L'àrbitre no el castigarem.
No, ja et dic jo que no, que qui té els números per rebre és David López, només cal veure que Mitchell de seguida va sortir a disculpar-se perquè ja s'ho veuen a venir.
Sí. Déu-n'hi-do el Girona, per això, més enllà d'aquesta anècdota.
Sobretot és que juga bé a futbol,
sí,
i això
sí.
És el que està bé, està jugant bé a futbol.
Escolta, reps un 0-2 i capgires el partit.
Però, collonant, juguen divendres, vull dir, divendres hi ha un Girona-Celta, un altre cop a Montilivi, si guanyen dormen líders, i a l'espera del que passi el clàssic, vull dir, si hi ha un empat, s'ha situat líders a la jornada.
I el Mitchell dient, no, nosaltres el que hem de fer és tenir els punts per la permanència.
Sí, sí, encara ens en queden per arribar als 42.
Sí, pressió, no? L'entrenador, i els diu, no, vosaltres no preocupeu, 0-0. Quan tinguem, estem salvats. Ja
0-0 pressió. El Barça-Girona, per cert, al desembre encara queda, per veure aquest duel entre Mitchell i Xavi. A veure, l'efemèride o l'anècdota, per tancar el Consell del Tudiràs com cada dia. Jo crec que avui és senzill, ja que estem a la setmana del clàssic, m'agradaria que recordéssiu algun clàssic que us vingui al cap, que sigui important per vosaltres professionalment, emocionalment, personalment. Què? Qui s'arrenca?
Molts hem tingut, molts.
Sí. Emocionants tots, vull dir que...
Tots.
Ja, heu vist de tot, o sigui, heu vist golejades a favor, en contra, puntades de peu, no? Arbitratges lamentables.
Me'n recordaré d'un dia que el Barça va guanyar al Bernabéu.
Sí?
Sí, era la temporada 93-94, era el penúltim partit de Lliga.
0-1, gol d'amor.
Gol d'amor. Si el Madrid...
Amb Romario era aquell any?
Sí. Si el Madrid guanyava el Barça, pràcticament feia campió el Depor. I l'última jornada ja no hauria tingut valor.
7 de maig del 94.
Doncs, imagina't, doncs va al Barça i en un ambient molt hostil, i ara explicaré per què, a la segona part, contraatac, gol d'amor, 0-1, i la Lliga dependrà del que passa l'última jornada. No ho sabíem, però aleshores l'última jornada el que va passar és el penal de Djukic, aquí suposo que ja hi havia gent que havia nascut i se'n recordava, bueno, etcètera. Aquell partit, clar, el Madrid ja no tenia res a fer en aquella Lliga, l'únic que podia fer-hi era espatllar-li la Lliga al Barça. I l'ambient era molt més contra el Barça que a favor del Madrid, el Bernabéu, no? Fins al punt que aquella setmana van segrestar el pare de Romario. I el públic es va posar...
Al Brasil?
Al Bernabéu.
Al Brasil, sí.
El van tenir segrestat una setmana o alguna cosa així. Collons. I el públic va posar-se a cridar... Us en recordeu d'un programa que feia un periodista que es diu Paco Lobatón?
Sí, home.
Que es deia ¿Quién sabe dónde?
Li deien ¿Quién sabe dónde? Que la feia la broma.
¿Quién sabe dónde?
Sí.
El públic del Bernabéu a cor cridava... Romario Cabrón llama a Lobatón. O sigui, va ser...
Quina mala llet.
Sí, va ser una cosa com bastant interessant. Però va marcar mort, es va acabar el partit, el Barça va guanyar 0-1 i van deixar de cridar i tothom se'n va anar cap a casa.
I la història aquell... va anar bé, eh? Va haver final feliç amb Djukic.
Aquell dia va néixer el meu primer fill.
Ostres!
Home, per això s'ho sap.
Clar, en sé el dia, clar, lògicament. Va néixer el meu primer fill. I no vaig fer la portada ni vaig fer el billet a l'article. I la portada del Mundo Deportivo era Amor, punts suspensius, mío. Amor mío. Amb punts suspensius. Que jo és que sóc al·lèrgic als punts suspensius.
Haguessis matat sí, a qui va fer la portada.
No, home, mira, era l'Astruix, l'Andreu, home, i vam parlar el dia següent i vaig dir això, perquè no m'agrada, o sigui, jo crec que els punts suspensius, si pots dir el mateix sense punts suspensius, i és el mateix. O sigui, no,
mai has fet un article amb punts suspensius?
Home, a veure, jo calculo que he fet uns 15.000 articles, no sé, però soc molt contrari als punts suspensius, sobretot en titulars. En titulars, ara en trauran portades.
No passa res,
Jo és que no me'n recordo.
En algun text l'hauràs posat,
segur,
no?
Segur, però, no m'agrada. I aquest, sí, me'n recordo per això, deies emocionalment, doncs aquest també és emocionalment. Després me'n recordo d'un debut a la Lliga, que va debutar també un jugador de la Pedrera Calderer.
Home,
el 0-3 al Bernabéu. Començar al Bernabéu amb un 0-3 la Lliga. Escolta,
temporada 84-85.
L'altre dia,
sí,
que el Barça guanya
la Lliga.
L'altre dia vam fer un demintatge aquí amb el Damià López amb Calderer i vam recordar aquest moment i el tio diu: "És que no van televisar aquell partit. Només hi ha unes imatges dels gols. No van televisar el meu debut."
I després fixen que el Barça guanya el primer partit de Lliga 0-3 i a la segona jornada es fa una vaga. O sigui, era insuportable.
Que van jugar els juvenils.
El Milla, va tal, que 0-3 a la primera jornada, que ho de fer amb algú. I van fer una vaga directament. O sigui,
para la Lliga.
Això es va aturar.
Molt bé. M'agrada que aneu una mica als clàssics, no? Perquè el més fàcil era dir el 5-0 Mourinho, el 0-5, no. Està bé que també tinguem aquests records especials d'aquests clàssics. Molt bé. No patiu molt, Santi Nolla, Antoni Bassas. I quan ens trobem,
no patirem.
Quan ens trobem dilluns vinent, ja haurà passat això, quan ens trobem dilluns vinent.
I quedarà molt. Però quedarà molt.
Quedarà molt, sí.
No passarà res.
Però amb una victòria es veurà millor.
Segur. Sí, quedarà menys.
Santi Nolla i Antoni Bassa, els nostres consellers avui al Tu Diràs. Gràcies. Fins a la pròxima. Vinga, una pausa i segueix al Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Perdona, posa'm una ensaïmada i un cafè.
El cafè curt o llarg?
En un país amb tantes possibilitats, hi ha un lloc per tothom. Descobreix la nostra gamma Citroën Made in Spain amb condicions especials fins a final de mes.
El clàssico arriba a la Zon. Des de la classe de Bellingham fins l'Urpa de Gavi. El 28 d'octubre comença el clàssico d'una nova generació. El Barça, Real Madrid i molt més per tan sols 18,99 euros al mes sense permanència. Només a la Zon.
El dilluns 6 de novembre, Mundo Deportivo celebra la tercera gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Agbar, Dazón, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
83.903 83903
Sèrie
21 021
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1
Resto que no resisto Italo disco.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Suona, suona Italo Disco.
11 i 4 minuts. Les coses han de ser fàcils, com fan a Obramat, que van per feina. Ara han millorat el seu procés de compra online. Pots pagar tant amb targeta com mitjançant transferència. Triar on i quan vols recollir la teva comanda. I fins i tot escollir que te l'enviïn a l'obra. Converteix els pressupostos en comandes amb només un clic, amb Obramat. Som professionals de la construcció i la reforma. Ja tenim per aquí Lluís Carrasco. Hola, Lluís.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Bona I el David Bernabéu. Què tal, David? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Acompanyats, públic a l'estudi. Setmana del Clàssic. Fem-ho gros, això.
Ja, clar, tens clar que aquesta gent ha vingut pel Lluís, per mi i pel Polo.
Sí. El Fernando no l'aplaudirem, que arriba tard.
El Fernando sempre arriba tard.
Perquè ell està tancant coses a Mundo Deportivo. Llavors...
Sí, això és el que diu. No passis per l'Europa, ara.
Com esteu? Esteu bé o no?
Molt bé.
Estan bé, estan bé.
Sí?
Expectants. Mira, la setmana calenteta.
Mira, mira, la setmana comença així. Mira, mira com comença la setmana.
Ja. Compte, bon control orientat ara de João Félix, que la posa a l'espai per Marc Guiu, entra a l'àrea Marc Guiu, la rematada, Unai, no!
La primera que toca i gol, tu, barraca, barraca. Mira, ja tenim per aquí el subdirector del Deportivo. Arribat, no, hombre, no, Fernando, no, Fernando, l'aplaudim o no? Sí?
Sí, sí, sí. Una miqueta, vinga. No ha arribat inmerescut.
No ha arribat tan tard.
No, avui l'ascensor ha anat bé. Que ja tenim bones notícies.
Hi ha un ascensor nou ara, aquí a l'edifici.
Sí, sí, va com un...
Però és només per l'avantguarda,
eh?
Es de RAC no, és per l'avantguarda.
Havíem d'utilitzar les escales.
Sí, sí, el sector dret de l'edifici encara vam...
Per l'avantguarda i pel conde.
Sí, sí. Perquè pugin tots, bueno, tenim tots aquí ja. No, però estan a punt d'acabar-los ja.
Sí.
Sí, els ascensors, sí.
Bé,
ja no s'estan. Sí, sí, ja. Bé, el que anava, Marc Guiu, el nano, protagonista de la jornada, que bé, no?
Bestial.
Sí. Quina història, quina pel·lícula, no?, que es va crear amb això.
Mira, si a sobre de dir, vamos, si en comptes de dir, vamos, diu som-hi, aleshores ja em desfaig allà al mig de la tribuna. La veritat és que a vegades a l'esport és poesia, i que això succeeixi quan necessitem aquestes coses, perquè les necessitem, perquè estem cardats, perquè el joc encara no és el que volem, que ho serà, però encara no és, perquè tenim molts lesionats, perquè el Madrid acabava d'empatar, per tot plegat, i bueno, perquè ens ve ara la Copa Europa i el Clàssic d'aquí 5 dies, per tot plegat, la veritat és que va arribar en el moment idoni.
Ostres, jo crec que encara ho entens millor si et toca ser pare de nanos que juguen a futbol, no? Perquè, clar, és el... jo veia la mare de Marc Guiu i pensava, ostres, és que a mi igual em passaria el mateix. És que és el somni que pots tenir quan un fill juga a futbol, si sobre jugar al Barça. Primer partit que debut amb 17 anys, primera pilota que toca i gol, i dona els 3 punts. Clar. És a dir, jo crec que és la demostració de que aquest joc, en qüestió de segons, et pot transportar a qualsevol moment sublim.
Bueno, has vist les xarxes? Del nano?
Sí, sí.
És a dir, ja s'ha situat el mapa. Sí.
D'anar convocat, que ja és una alegria per qualsevol nano jove que pugui estar en un club de primera divisió, en aquest cas amb un dels millors clubs del món, com és el Barça, a debutar en les circumstàncies que debuta, amb empat al marcador i fer el gol que et dona la victòria en la primera pilota que toca, ostres, clar, és un somni que és, bueno, pots imaginar-te que és impossible que et pugui passar mai, no? I ja, bueno, jo m'alegro molt per la família, evidentment, pel nano, i crec que és molt important destacar que el Barça està en un tràngol de la temporada, en un tram de la primera volta, on el que toca és sobreviure, perquè tens pràcticament arrasada la columna vertebral. Ahir veies la imatge a la grada. És brutal. Sí, tens la T de l'equip.
Literalment mig equip.
La tens lesionada i has de sobreviure. No te'n queda una altra. I ho estàs fent amb João Félix i 4 nanos. Aquesta és la... Jo crec que aquest és l'orgull, i si vols després ja en parlarem, però jo crec que la primera lliçó que això ens deixa, per enèsima vegada, és que aviam si alguna vegada, fins i tot quan estiguem millor econòmicament, que no sé si tornarà a passar alguna vegada, algun any, doncs entenguem que el planter sempre se l'ha de mirar, no? I que no només per necessitat, sinó com a model de club, perquè es demostra que sempre que el necessita respon.
Per mi és la millor notícia aquesta, que està necessitat de jugadors i has de tirar de la pedrera, i és que estan responent tots, perquè Fermín, el rendiment de Fermín, i mira que l'home va estar Linares, no és que hagi tingut una sessió en un club gran i una gran categoria, no, estava a primera ref. i el poses a jugar i és espectacular, que juga fantàstic. Lamine Yamal, bueno, el Barça va acabar ahir amb un extrem que tenia 16 i el davant de centre tenia 17. És a dir... Això no estava en el guió quan comença la temporada.
El que deia l'Antoni Bassas ara és un parc d'atraccions, Montjuïc, per nens. Sí, l'estadi de Montjuïc és un parc d'atraccions. No,
que això t'ho estàs trobant i està funcionant fantàstic i jo crec que el que et dona és la confiança de que... A veure, no sempre serà tot tan idíl·lic i sortiràs si als 23 segons faràs el gol de la victòria, no? Però que en general el jugador que s'ha format dintre d'aquest futbol base... Té uns fonaments tècnics i tàctics i psicològics d'aguantar la pressió que fa que quan el posis en un partit tens, complicat, xungo, 0-0 contra l'Atlètic Club, abans de jugar Champions i el Madrid el dissabte, responguin a la perfecció. Després poden tenir una jugada i que te la tregui el porter, o poden agarrar una passada. Però, en general, el rendiment és notable. I jo crec que és la gran lliçó que es pot extreure d'aquestes temporades, des de que han entrat gent com el Gavi, com el mateix Fermín, ara d'una forma inopinada, de Lamine Yamal, que ja va debutar la temporada passada, i el Marc Guiu, que no ens oblidem que en l'europeu, que Lamine Yamal juga, també estava ell, i crec que va fer 4 gols.
Saps a qui saludarem ara en directe?
Vinga, a veure.
Julen Guerrero, seleccionador espanyol sub-17 en aquest europeu del mes de maig. No ho hem pactat.
I fem pinya. El que sí veig igual que l'any passat és la pinya al voltant de l'entrenador. Ells sí creuen en aquest entrenador, tot i que de vegades es torna una mica boig. Ahir el Fermín comença jugant de fals davant de centre i acaba jugant de mig atac. La veritat és que va fer canvis tàctics, va fer el 4-4-2, després vam passar el 4-3-3 buscant ja el gol. Els jugadors són pinya, són molt pinya. I respecte al gol, s'assenyala sobretot el com celebra el gol, perquè realment és una celebració del tot singular, del tot atípica, d'un xaval que no sap ni com celebrar-ho.
De no creure-s'ho,
de no pot ser, no pot ser. Segurament devia estar pensant, no pot ser, i es tira al terra i s'aixeca, i mira la grada, i mira cap a... És que no sap exactament ni què ha de fer en aquell moment, perquè tot i que ho ha somiat mil vegades, quan et succeeix, m'imagino, que és un nou univers.
Després vull dir dues coses més. Una és la determinació en la que juguen aquests nanos, perquè Marc Guiu no és un jugador especialment dotat tècnicament, és un rara avis, és un jugador que pràcticament només pot jugar davant de centre, no l'has vist jugant a cap demarcació en els anys que porta el club, i no acostuma a la Masia a treure davant de centres. Per tant, aquí el que compta és la determinació. Com fa la desmarcada? Amb quina determinació? La primera, en el moment en què veu que ha rebut Joao Fèlix, ell ja li tira la desmarcada perquè Joao Fèlix li posi la bola a l'espai. Val per Fermín, val per Gavi quan va debutar, val per Ansu Fati abans de lesionar-se, etcètera.
Lamine Yamal, sí.
I després, fixa't que hi ha un denominador comú en tots aquests nanos, a la majoria de tots aquests nanos que estan debutant i estan responent. Pràcticament cap d'ells ha passat pel filial.
No. 8 minuts a jugar.
La qual cosa, torno a repetir.
Guiu.
Els bons jugadors... Allò de dir, no, és que convé que el filial estigui perquè, ostres, el salt és més petit, ostres, que no ha passat pel filial, no es vol saltar les etapes, fins que te les saltes. És a dir, els bons jugadors, a vegades, són més capaços de rendir millor a primera divisió amb els bons que no anar al camp del Sestao, per exemple, t'ho dic que... Sóc que Marc Bernal va fotre una altra exhibició en 16 anys, bon, sí. Però vull dir que anar al camp del Sestao, que anar a aquests camps de Déu on realment et jugues el físic i jugant amb jugadors d'altíssim nivell, doncs rendeixes. Per tant, no passa res. Per què Lamine Yamal s'ha saltat aquesta etapa? Doncs perquè igual li convé, doncs, amb el nivell que té, jugar amb els millors jugadors.
I la valentia de Xavi.
És que no és casualitat. Xavi busca perfils.
Al final,
no
Xavi ahir tenia 4, segurament, 4 disposicions tàctiques per intentar buscar aquest gol, que no era ficar un xaval juvenil de 17 anys. I ell no, ell aposta per la Masia. I això també has de ser molt valent, perquè si el xaval no toca ni una bola en aquells 12 minuts que quedava més l'afegit, aleshores li haurien dit, però com treus a un xaval de 17 anys en un moment, per què li dones amb ell la responsabilitat? Que treguin les castanyes les vaques sagrades, això que hem sentit altres vegades, se li en fot.
El que passa és que les vaques sagrades allà a la banqueta...
Xavi considera que el jugador és aquest, i el jugador és aquest, i li és igual el que opini la premsa, el que opini el públic, el que opini la grada, ja, o la llotja presidencial.
Hi ha un punt de sort, també, no ens enganyem.
Home, clar, però la sort es persegueix, l'eix. Sí, cal posar el jugador en el camp. Sí,
sí. El, Fernando, i ara saludem el Jordi.
El plantejament del Barça, en quant a davanter centre, és Lewandowski, i tens fitxat a Vitor Roque, que està al Brasil. Però clar, si no tens un altre davanter centre, Lewandowski està lesionat, un que tens i que en el futbol base està destacant, tard o d'hora li has de donar una oportunitat, perquè Ferran, quan el posen allà, ho intenta, i hi ha dies que està millor, dies que està pitjor, i Joao, doncs, tampoc és la seva posició habitual, tot i que suposo que en parlarem, però per mi va jugar molt bé, i crec que només li manca el gol, que està tenint molta mala sort, però la resta ho fa molt bé, i a part intensitat, que és allò que li tiraven en cara, que no ho tenia, que no vivia el partit...
No, corrent cap endarrere.
I defensant, i pressionant, i apretant...
S'està sentint una mica líder amb tot el que li ha passat al Barça 75, amb aquestes baixes.
El 75% del que genera el Barça es diu Joao Félix.
Sí, sí, és així. Bé, una persona que, com dèiem, ha entrenat Marc Guiu, no?, que és el gran protagonista de les últimes hores, i que lliga de ple amb el Barça Atlètic de Bilbao, és un mite de Samamés com Julen Guerrero. Hola, Julen, què tal? Bona nit, buenas noches.
Hola, buena nit, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Viste ayer el partido en Montjuïc?
Sí, sí, bueno, estuve viendo el partido, sí.
¿Qué tal? Estuvo igualado, ¿eh? Hasta que entró el chaval.
Sí, sí, la verdad es que fue un partido, sí, igualado. El Atleti, la verdad es que supo cerrar bien al Barça y, bueno, la verdad es que en este aspecto el partido estuvo abierto, ¿no? En cualquier momento cualquiera de los dos, pues bueno, podía desequilibrar el marcador y, bueno, pues para el Barça, pues sí, la entrada, pues fíjate, el debut de Marc, bueno, pues fue un punto de inflexión en ese sentido. Hay que, bueno, pues aplaudir un poco la valentía de Xavi, ¿no?, de meter a un chaval con 17 años en un partido con 0-0 y darle esa alternativa y, bueno, pues la verdad es que le salió muy bien, ¿no?
Tú lo conoces bien, porque cuando eras seleccionador español sub-17 hasta junio, bueno, lo usabas a medio Barça, ¿no?, en esa selección española. Ahora mira, yo miraba el último 11 en esas semifinales del Europeo de mayo y juegan Héctor Fort, juega Pau Cubarsí, juega Pau Prim, juega Lamine Yamal y juega Marc Guiu. O sea, 5 eran titulares en esa selección que, bueno, acaba perdiendo las semis contra Francia, pero se clasifica para el Mundial, ¿no?
Sí, dos, además dos con un año menos, ¿no?, que era Pau Cubarsí y era Lamine, ¿no?, incluso que tenía un año menos de los de su edad. Sí, bueno, oye, al final tratas de coger a los que crees que son mejores, los que, bueno, se adaptan muy bien también al estilo de juego y, bueno, pues en este sentido, bueno, afortunadamente para el Barça tiene muchos jugadores para poder elegir y, bueno, pues la verdad es que muy contento, ¿no?, de poderlos haber tenido conmigo a cada uno de ellos.
¿Hay futuro, no?, en el Barça, o son muy jóvenes para decirlo aún, Julen?
No, futuro hay, vamos a ver cómo asimilan todo ahora, ¿no? Evidentemente está claro que llegar hasta arriba cuesta, es un buen momento para llegar porque el Barça está dando muchas oportunidades a chavales jóvenes. Y luego a partir de ahí, pues claro, hay que asentarse, ¿no? Hay que asimilar todo lo que se les venga encima y bueno, pues ver un poco a poco cómo van, bueno, pues asumiendo todos estos retos, esas responsabilidades. Pero bueno, son chavales que están muy bien preparados, como se está viendo, bueno, en cada partido que salen. Y en este sentido, chavales con hambre, o sea que bueno, yo creo que lo pueden hacer francamente bien, segura.
De Marc Guiu, que ayer fue el protagonista por ese gol, ¿no?, en la primera pelota que toca, ¿qué destacarías tú? Tú que lo has entrenado en esta sub-17.
Uh-huh. Bueno, es un chaval con mucha hambre, es un chaval más inquieto porque pregunta mucho, escucha, sabe, luego pone en práctica lo que le dices y, bueno, pues en este sentido es una maravilla trabajar con él en todos los aspectos, ¿no? Dentro del terreno de juego, pues ya le podéis ver, la verdad es que lo da todo. Es un chaval que empieza él mismo, ¿no?, defensivamente aprieta muy bien a la defensa rival, no se pueden dormir porque él siempre está encima de los centrales, está encima del portero y, bueno, pues suele robar balones porque va con todo en este sentido y luego pues en ataque, bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Es muy, muy generoso en todo el trabajo que le pides, en poder ayudar a sus compañeros en la asociación, en poder finalizar y sobre todo yo creo que ha ido mejorando mucho pues el timing, ¿no? En a la hora de entrar a rematar, de buscar los espacios, de cuándo hacerlo, desde dónde hacerlo y bueno, la verdad es que su progreso, bueno, pues el año que pues he tenido la suerte de tenerle conmigo ha sido extraordinario en ese sentido, ¿no?
Ayer Xavi decía que los pone porque ve que no tienen miedo, ¿no? O sea, que son una generación, ¿no?, de chavales que se creen, ¿no?, sí, que pueden estar ahí.
Sí, además que, bueno, pues están debutando, cada uno que debuta lo hace bien, ¿no? Y eso no cabe duda que le da seguridad también al siguiente, ¿no? Y bueno, pues ojalá el Barça siga en este camino, ¿no?, de poder dar alternativas a los chavales y, bueno, pues que si en algún momento tiene la oportunidad de poder escoger fuera, pues primero que mire lo que tiene en casa, ¿no? Pues son chavales que están preparados y que, bueno, evidentemente tienen el estilo Barça metido dentro y bueno, pues que creo que son una alternativa clarísima, ¿no?, para el primer equipo, ¿no?
O sea, ¿tú le ves preparado a Marc Guiu como delantero, sí, para jugar en un grande?
Sí, sin duda. El chaval está, además, es un chaval que tiene mucha hambre y ya te he dicho al principio, ¿no?, que sobre todo sabe escuchar, pregunta, atiende, bueno, se le ve con hambre, ¿no? Y en ese sentido, él aprende, bueno, y asimila bien todos los conceptos que le puedas dar, ¿no?
¿Le dabas algún consejo que te acuerdes ahora?
Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Sobre todo un poco hemos trabajado con él el medir los esfuerzos, porque es un chaval que, bueno, pues es tan generoso que corría muchas veces en exceso, ¿no? Sobre todo a la hora de trabajar en defensa, pero que no cabe duda que eso pues al equipo también le ayudaba a la hora de hacer la presión arriba. Y luego pues medir un poco la forma de entrar al área, ¿no?, de cuándo hacerlo, desde dónde hacerlo, tener esa pausa necesaria para luego llegar a los sitios un poco exactos, ¿no? No el estar, sino el poder llegar. Y bueno, pues en este sentido, bueno, él siempre ha atendido muy bien a todo lo que se le decía y la verdad es que, bueno, el año en ese sentido, en progresión con él, ha sido extraordinario, ¿no?
¿Tú seleccionas a Lamine Yamal para la sub-17? ¿Puede ser, Julen?
Sí, claro.
¿Qué le ves? Lo que le hemos visto todos últimas semanas.
Sí, no cabe duda que es un chico, bueno, pues este sentido diferente, ¿no? Con una técnica exquisita, sobre todo, pues bueno, valiente a la hora de encarar, del uno contra uno, de ir a por el rival, y luego la verdad es que define muy bien. Es un jugador que luego en el área...
Bueno, ayer falló aquella, que tuvo muy clara.
Bueno, no cabe duda, ¿no? Todas van a ir para adentro, pero es un jugador con mucha efectividad en ese sentido. O sea, es diferente en ese aspecto también, ¿no? Porque tú cuando le ves, cuando le tienes tiempo, cuando haces ejercicios de cara a puerta a la portería, ves la gente que tiene facilidad para hacer gol. Y él, pues, la tiene. No obstante, pues, fíjate, con la edad que tiene, es el goleador más joven, ¿no? En Liga, el goleador más joven en la selección, y eso, pues, no es por casualidad, ¿no?
¿Tiene techo Lamine Yamal? ¿O lo que hemos visto ya es su máximo?
No, evidentemente, si con 16 años ya es el máximo, no, tiene que seguir teniendo hambre y teniendo ganas de seguir mejorando, de asumir cosas, y bueno, pues un poco, ya te he dicho, para mí lo importante es ahora, primero también saberle cuidar un poco, hay que mirar que tiene 16 años, que tiene que ir asumiendo pues los ritmos de competición, los esfuerzos que hagas... Están jugando miércoles, domingo en el mundo profesional y todo eso, pues para un chaval hay que ir, yo creo que poco a poco, y creo que Xavi lo está haciendo muy bien en este sentido. Y a partir de ahí, pues evidentemente está claro que asimilar todo lo que se le va a venir encima de exigencias y de expectativas, pues un poco es lo que, bueno, pues va a tener que ir, bueno, pues asumiendo, ¿no? Y poco a poco ir, bueno, pues dándole en el campo los minutos que tengan, pues asumiendo este rol, ¿no?
¿Te sientes un poco orgulloso cuando los ves debutando, sí, con el primer equipo?
Por supuesto, cualquier chaval que haya podido entrenar en categorías inferiores, bueno, pues cuando los ves debutar arriba, tú te sientes realizado también. Es un orgullo, ¿no? Y no cabe duda que poderles haberles ayudado en el aprendizaje, en la formación, en el camino de llegar hasta arriba, y cuando encima tan jóvenes debutan y les ves preparados, bueno, pues no cabe duda que es una alegría, ¿no?, para todos.
Contigo la sub-17 española, 25 victorias, 2 derrotas, uh-huh, solo, uh-huh, y 4 empates, ¿no? Pero bueno, en junio la federación decidió que no seguías, y, uh-huh, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a hacer Julen Guerrero?
Bueno, pues ahí estoy un poco esperando para asumir otro reto, con tranquilidad. No he querido precipitarme en tomar decisiones, pero sí, bueno, pues un poco viendo cómo van las cosas y esperando que salga una oportunidad, ¿no? Para poder asumir otro reto. La verdad es que estoy con muchas ganas, con mucha ilusión y bueno, pues en cualquier momento pues puede llegar, ¿no?
Tú clasificaste, ¿no?, a esta sub-17 española con sí. Guiu, con Yamal, con Cubarsí, con Prim, con Héctor Ford, con todos estos que decíamos, lo clasificaste tú para el Mundial que van a jugar ahora, o sea... Los chavales estos despuntan y de repente desaparecerán un mes aquí de, ¿no?, de sus equipos, del juvenil, del filial, del primer equipo. Uh-huh. Esto es un poco raro.
Sí, la verdad es que sí, es en noviembre y prácticamente pues te puede llevar un mes entero. Si el equipo pues va pues un poco pasando, bueno, pues de rondas, ¿no? Y sí, la verdad es que son cosas un poco que quizá pues deberían de cuidarse un poco más, porque además cada vez hay más chavales jóvenes llegando ya a categorías altas y bueno, pues un poco no es fácil ni para los equipos, o se les puede cortar un poco la trayectoria en ese sentido, aunque no cabe duda que yo creo que también para su aprendizaje hay que entender que ir a un Mundial, bueno, yo creo que les aporta muchísimas cosas y bueno, el que vaya seguro que la experiencia es extraordinaria. Sí.
Yo por mi parte acabo, no sé si aquí en la tertulia alguien quiere hacerte alguna pregunta, Julen. El sábado está el Clásico, ¿cómo ves a los dos uh-huh. equipos? Y si están preparados para jugar un partidazo así, o Lamine Yamal, o Marc Guiu, o alguno de estos. ¿O es demasiada presión, quiero decir?
Bueno, yo creo que los chavales ya están acostumbrados a asumir responsabilidades desde muy joven. Ya juegan desde muy pequeños. No cabe duda que no tiene la trascendencia de lo que pueda pasar el sábado, pero sí ya se juegan sus clásicos desde muy pequeños, ¿no? En torneos que ya son televisados y que hay muchísima gente viéndolo, ¿no? Y estamos hablando de 8, 9, 10 años, los podemos ver por la tele, 11, 12, o sea que bueno, pues en ese sentido no creo que sean chavales que se asusten, ¿no? O sea que bueno, si Xavi considera oportuno que tengan salida al terreno de juego, seguro que los ve capacitados y que pueden aportar cosas, ¿no?
Muy bien, David Bernabéu, Fernando Polo, Lluís Carrasco, si queréis decirle algo a Julen Guerrero, y si no, le agradeceremos esta magnífica charla, hablando de Marc Guiu, de Yamal y de esta joven generación del 2006, la mayoría, que está subiendo con fuerza.
No, yo a Julen, hola Julen, soy David Bernabéu, ¿qué tal?
Hola.
Muy buenas. No, yo quería preguntar una cosa sobre Lamine, porque la sensación que tenemos aquí en Barcelona es que, bueno, es un chaval bastante tranquilo, su comportamiento transmite al club que está siendo muy bueno, pero tú, a ti te tocó lidiar con ese incidente que se produjo no solo con él, sino con otros compañeros en la selección, hubo casi una sanción compartida entre el Barça y la propia federación. La sensación, pasado un tiempo, es que esto fue un acto aislado, ¿no? Porque sí. Luego no se le han conocido más incidentes en este sentido al chaval.
Sí, bueno, yo creo que forma un poco parte de la formación, ¿no? Un poco a los chavales enseñarles cuál es el camino correcto y bueno, pues los mejores comportamientos posibles, ¿no? O sea, que en ese sentido, sin más, tampoco hay que darle más vueltas. Sobre todo si no, como bien dices, no hay ninguna repetición en este aspecto y bueno, yo creo que por parte de todos bueno, pues hubo un buen acuerdo y los chavales yo creo que lo asumieron muy bien y que creo que para ellos, bueno, pues no fue fácil como para ninguno, pero que al final creo que fue positivo, ¿no?
Sí,
bueno,
que se den cuenta cuando no obran bien que hay que hay una respuesta,
claro,
¿no?
Claro, es que yo creo que es importante, ¿no? Y además que son chavales que enseguida son ejemplos para sus compañeros o para el mundo en general y que, bueno, pues todo lo que hagan pues tiene su repercusión, ¿no? Entonces, bueno, creo que poder encauzarles o ayudarles en ese comportamiento creo que es ayudarles, ¿no? A pesar de que de vez en cuando, pues tenga que haber algún castigo, ¿no?
Claro que sí. Venga, Fernando, ¿la última? ¿Le hacemos la última?
Sí, no, Julen, nosotros, claro, a Lamine le conocemos ya bastante, bueno, a Marc Guiu lo estamos empezando a conocer ahora también, pero de los otros que no han tenido todavía el salto al primer equipo, ¿qué nos dices? Por ejemplo, Héctor Fort o Cubarsí.
Pues que creo que no les queda mucho para poder dar ese paso en cuanto a estar preparados, creo que lo estarán. Pues solo hace falta que, bueno, pues el Barça en este aspecto necesite gente de su puesto y que seguro que ahí pues no les va a temblar el pulso para poder dar la oportunidad, ¿no? Están dando pasos de gigante, son chavales, bueno, pues ya sentados en el Barça B, con la cortada que tienen, haciéndolo muy bien, y y bueno, respondiendo a todo lo que se les pone por delante. O sea que, bueno, no me cabe duda que en el momento que les llega la oportunidad estarán preparados también.
Oye, ¿y a tu hijo en un clásico contra el Barça lo veremos o qué?
Bueno, es que esto te iba a decir. Ojo, Tu hijo está en el filial de la Roma, en el Primavera de la Roma. O sea que ahí está Mourinho. A punto, ¿qué? ¿Debutará con Mourinho o qué? Sí.
Pues no lo sé, el año es muy largo y bueno, pues ya veremos, a ver, suele entrenar, bueno, con bastante frecuencia con el primer equipo y bueno, pues ya veremos, es un poco lo que hemos venido hablando, ¿no? Que el equipo necesite en esos momentos por gente de tu puesto y bueno, pues que tenga esa oportunidad, lo importante es que pueda trabajar a gusto, tranquilo y bueno, pues los retos que le vayan viniendo, pues que los vaya pues asumiendo, ¿no?
Está cedido por el Madrid al filial de la Roma, o sea que es verdad que algún día puede jugar en el Madrid y lo podemos ver en un clásico.
Bueno, sí, el año pasado
o acabar contrato y acabar en el Barça.
¿Qué jugó el año pasado? ¿Dónde jugó?
Con el Amorebieta contra el Barça, ¿ves?
Ah, el año pasado, claro, en primera red.
¿Cuándo acaba el contrato, Julen?
¿Cuándo? No busque.
Hay que saberlo todo.